James Halliday vio el futuro.
Almon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Aquest programa l'enfoquem normalment a la PIME, però la PIME de la PIME, la més petita expressió d'empresa, és l'autònom, aquella persona individual que desenvolupa una activitat professional. Aquesta persona, evidentment, igual que qualsevol empresa, necessita digitalitzar-se, necessita transformar-se digitalment i entrar de ple en aquest món digital. D'això tracta el programa d'avui. Ens centrarem en els autònoms. Ets una persona autònoma? Doncs aquest, avui, és el teu programa. Avui a l'entrevista tenim a una persona que en sap molt del que estem parlant avui, d'autònoms. L'Elisabet Bach és consultora de persones autònomes i microempreses i especialista en creixement. I, a més, és la presidenta d'Autònoms Pimec. Elisabet, benvinguda.
Hola, Tomàs.
Hola, bona tarda, bon matí, bon el que sigui. La primera cosa, encara que sembli obvi, que sembla que tothom ho sap, m'agradaria començar definint exactament què és un autònom, què és una persona autònoma, laboralment parlant.
Doncs mira, la definició és alhora senzilla i complexa, perquè una persona autònoma és una persona que literalment cotitza en el RETA, en el règim de persones autònomes, i a la pràctica és una persona que o bé treballa pel seu compte com a persona física, o bé és una persona doncs, que té el seu propi negoci i, per tant, dintre d'una societat, també per temes legals, doncs, ha de cotitzar en aquest règim d'autònoms. Per tant, el perfil que tenim a nivell autònom és tan divers com des de la persona física, la persona que està dintre d'una societat i exerceix una feina per compte pròpia, i també tenim llavors la branca d'autònoms dependents, que són persones autònomes que treballen pel seu compte però que tenen una dependència important d'una empresa més gran que és qui els contracta habitualment.
Sí, bueno, jo volia preguntar-te una mica si ens amplies quin és aquest col·lectiu de persones autònomes que inclou?
Inclou persones a tot el territori, perquè inclou tot aquest col·lectiu de persones físiques i microempreses i fins i tot empreses més grans, i ens trobem en tot el territori perquè la panaderia que tens al costat de casa estarà portada per una persona autònoma, el taller mecànic estarà portada per una persona autònoma, la perruqueria estarà portada per una persona autònoma, la informàtica que et fa els programes i que et ve a connectar l'ordinador quan se't fa malbé serà una persona autònoma, no? La gestoria on vas ho porta una persona autònoma, per tant inclou serveis professionals. El pagès a qui li compres les verdures, a la pagesia, normalment són autònoms, per tant inclou sector primari, sector de serveis, sector de construcció, primari, secundari, terciari i construcció, i a més a tot el territori. Per tant, és un col·lectiu molt i molt divers, també amb necessitats molt diferents. L'únic que tenim en comú és el nom.
Bé, i també tenim una cosa en comú que parlarem a continuació, que és la necessitat de digitalitzar-se. Aquest programa va sobre transformació digital, intentem ajudar a la PIME, però bueno, ja la PIME de la PIME, l'última derivada és precisament l'autònom, no? I Tens xifres? O sigui, sabem que el 99% i pico de l'empresa a Espanya i a Catalunya, concretament, són pimes. Autònoms, saps quin percentatge o...
El percentatge d'autònoms no te'l puc dir perquè no és una estadística que tinguem fàcil accedir. El que et puc dir és que el 96% de les empreses són microempreses, és a dir, són persones físiques i persones físiques o SLs que tenen contractades menys de 9 persones, que d'alguna manera és com l'escala següent a el que és la persona física, no?
Parlem ara ja, doncs, de digitalització o transformació digital, que tot està a la paraula digital. Bueno, estem en un moment que, evidentment, o ets digital o no ets, o deixaràs de ser si no ets. Quin és el grau de digitalització de l'autònom? I després parlarem de les dificultats o facilitats que té l'autònom precisament per digitalitzar-se. Però, d'entrada, en quin grau està digitalitzat?
L'autònom, com et deia, és un col·lectiu molt divers. Per tant, també el grau de digitalització és molt divers i alhora també la seva capacitació digital com a persona, no? És a dir, si tu coneixes, doncs, per exemple, el sector més jove, han nascut ja amb les eines digitals i amb l'ús digital, i surt de forma natural. Per tant, quan munten un negoci, ho incorporen de forma natural. En canvi, el segment de més edat, i recordem que el segment autònom doncs té un percentatge molt important de majors de 55 anys, doncs aquí ens trobem que la part digital està molt més endarrerida, però també perquè aquest coneixement costa més que arribi i si ja costa que arribi el coneixement, imagina't, doncs, i aquesta tecnologia, a més, com l'aplico en el meu negoci perquè m'aporti aquest valor o perquè em faci el negoci més fàcil, la forma de treballar em refereixo.
Bueno, tu ets presidenta d'Autònoms primer, o sigui que suposo que tens accés directe a un gran col·lectiu d'autònoms. Quines són les dificultats dels que no estan digitalitzats? No volen, no s'atreveixen, no poden econòmicament? O sigui, quines són les barreres per digitalitzar-se?
Són una combinació. Hem de pensar que la persona autònoma, és a dir, com més reduïda és la dimensió del negoci, més coses fa la persona. És a dir, l'autònom és aquell que ven, que produeix, que sap que ha d'aprendre de què va la digitalització, que ha de pensar com tindrà el negoci, que ha de buscar finançament. Per tant, li estem demanant que tingui un coneixement ampli de moltes matèries i que, a més, sàpiga com aplicar-ho a casa seva. La digitalització, que és l'última onada que hem tingut com a coneixement, doncs és un element més a saber de què tracta i, a més, com ho puc aplicar a casa nostra. Per exemple, l'àmbit més conegut és l'ús de les xarxes socials, per exemple, perquè el negoci sigui visible i t'entrin els clients, doncs, en aquest cas, de forma online, o tenir una web. Això, qualsevol persona autònoma la tindrà o no la tindrà, però sap de què li estàs parlant. A mesura que estàs parlant de programes de gestió o d'un CRM o d'un antivirus o de cert tipus de ciberseguretat, aquí ja costa més que la gent sapiguem de què estem parlant. Per tant, és important que hi hagi unes formacions, uns acompanyaments per explicar a les persones autònomes i microempreses quines són les eines i com els poden ajudar en el seu negoci a treballar millor i a ser més visibles en el mercat.
Molt breument, perquè tampoc es tracta de fer... A mi no m'agrada fer publicitat, però bueno, Pimec és Pimec, no és una empresa que ven. Com esteu des de Pimec ajudant-los en aquest sentit de formació, de conscienciació, de mentalització de tot aquest col·lectiu al qual vosaltres cuideu, per dir-ho d'alguna forma?
Sí, doncs mira, tenim diverses eines, diverses accions. La primera és la informació que tenim a la web sobre diferents programes i sobre alguns usos. L'any passat, per exemple, es va fer el programa de transformació digital en col·laboració amb Endesa, on es van fer diagnosis i acompanyaments, en aquest cas, a microempreses i a persones autònomes, també. I aquest any estem treballant tota la part de transformació digital en col·laboració amb Acció, amb alguns programes d'Acció, doncs s'estan fent tots aquests acompanyaments, també, i s'està incorporant també tot el que és el kit digital, és a dir, tots aquests fons que venen de la Unió Europea, els fons Next Generation, les primeres convocatòries que hi haurà adreçades a persones autònomes i empreses seran el que en diem kit digital. A Pimec ja tenim la informació sobre el kit digital, les persones que estan del sector es poden donar d'alta per ja poder-se acreditar com a empreses proveïdores d'aquests serveis i a mesura que s'obrin les convocatòries, doncs també les persones beneficiàries podrem fer els tràmits de manera que sigui molt més senzill. I a més hi ha informació sobre com aprofitar aquestes eines doncs, dintre el que és el negoci, les activitats autònomes i microempreses.
I aquest programa, portem ja 3 o 4 programes parlant del kit digital, però mai està de més. Hem entrevistat l'Andreu Bru, que també és vostre, de PIMEC. Hem entrevistat l'Albert Martínez, que és el director general de Red.es. Però vaja, ara que hem baixat, i baixar no vol dir negatiu, que hem baixat al nivell individual, el de l'autònom. Centrem concretament el kit digital amb l'autònom. Tenint en compte que hi ha 2 autònoms, el proveïdor, com has dit, de serveis, que pot ser un autònom, que té accés a identificar-se entre el programa perquè després el contractin, i després el que necessita els serveis. O sigui, aquests 2 autònoms volen accedir al kit digital, què han de fer? Vaja, tant un com l'altre.
El que és proveïdor ha de, sobretot, llegir bé les instruccions. Sé que és molt bàsic això que estic dient, però el fet de no llegir bé les coses i presentar bé la documentació fa que se li puguin retardar tot el procés d'acreditació, i si després, quan presenta la documentació per poder cobrar les factures, tampoc ho presenta bé, se li retardarà també tot el pagament fins que tota aquesta part burocràtica estigui solucionada. I aquest punt és molt important perquè a vegades llegir bé les coses t'estalvia mal de caps. I és important també perquè des de Red.es s'ha fet un esforç per poder acostar com a empreses proveïdores les microempreses. De fet, han de tenir un mínim de 35.000 euros de facturació en un any, o si no recordo malament són 70.000 en 2 anys, per poder-hi accedir. Però, és clar, si llavors resulta que el funcionament, no sé si això ho heu explicat, l'empresa beneficiària contracta aquest servei, però qui paga és directament Red.es a l'empresa proveïdora. Per tant, aquestes empreses han de calcular bé la capacitat que tenen d'assumir feina, perquè aquest pagament, doncs, hem de veure quan tardarà entre el tràmit i el pagament a poder-se realitzar. Per tant, per això deia, llegim bé les instruccions perquè aquests pagaments siguin el més àgils possibles, perquè si a sobre hi ha incidències, aquí és quan llavors les coses s'allarguen pels terminis que té l'administració i plaços que ha de posar perquè es puguin subsanar les incidències. Per part de l'empresa beneficiària, doncs són empreses que han d'entendre bé en quin àmbit poden aplicar. En el nostre cas hi ha dos, crec que ens tocarien 2 trams, un el de la persona autònoma pròpiament dita i l'altre és el tram de 3 a 9 persones contractades, que seria aquest àmbit més de microempresa. Aquestes convocatòries no sortiran fins al mes de juny, finals de juny, principis de juliol, per la informació que tenim, i per tant és molt important que ara, aquests mesos que estem, doncs l'empresa o la persona ja faci aquest esforç de dir, en el meu negoci, com em pot ajudar la tecnologia? Com pot fer que el mercat em vegi millor? Com puc millorar l'atenció als clients? Com puc millorar la meva gestió interna per treballar millor i més ràpid? De tal manera que quan arribi la convocatòria tinguem els deures fets i ja puguem presentar el projecte i executar-lo i, per tant, gaudir d'aquest canvi de forma el més a curt termini possible, no?
Bé, m'agrada el que has dit de llegir bé les instruccions, perquè la gent acostuma a dir, ho he llegit en diagonal. Llegir en diagonal, de fet, és tota una tècnica. I quan la gent diu ho he llegit en diagonal, vol dir que no ho ha llegit molt per sobre. Vull simplement repetir el que ha dit l'Elisabet. És importantíssim llegir les instruccions per simplement no equivocar-se. Un altre tema que has comentat, que també és important que ho sàpiguen, és que qui paga directament serà Red.es, l'empresa proveïdora, la qual cosa vol dir que el client, el que ha rebut el servei, ha de donar un okay, no?
Sí, és clar, hi ha d'haver-hi tot un procediment, que també estem pendents de veure com serà. Sembla que serà el més automatitzat possible, perquè s'espera un volum important de peticions, però hi ha d'haver-hi un okay per part de l'empresa beneficiària, en una primera fase, doncs, donar l'okay conforme allò ja està instal·lat en una primera fase i comença a funcionar, i llavors al cap d'uns mesos, conforme ja està tot operatiu, perquè els pagaments seran amb un 70% amb aquesta primera instal·lació, aquesta primera acreditació, i amb un 30% al final de l'any.
Ens està sentint un autònom i vale, ja potser ha sentit un altre programa i si no, millor, està sentint aquest per primera vegada i sent que hi ha uns diners per digitalitzar-se. Però què cobreix? O sigui, a què pot accedir? Què pot comprar? Un ordinador? Un programa? Una metodologia? Una formació? A què té accés?
Bàsicament hem de pensar en soft. És a dir, un ordinador no?
Val.
I el que és una metodologia o una formació, tampoc. Sí que és cert que les empreses que estan dintre del programa, tant les empreses proveïdores com altres empreses que donem suport, podem fer un cert acompanyament dintre el programa, però no li entra un assessorament o una consultoria sobre què hi podria entrar. Li pot entrar una pàgina web, uns perfils de xarxes socials o una gestió, un programa per gestionar els clients o per gestionar els estocs, per exemple, el tema de la factura electrònica, que l'any que ve passarà a ser obligatòria. Doncs aquesta implementació, el treball, per exemple, aquella persona que té una oficina i a vegades treballa des de casa i vol connectar, doncs aquesta seguretat en les comunicacions. És a dir, són aquests elements més intangibles, però que són necessaris per poder treballar millor.
Sí, però aquí surt la dificultat precisament d'un autònom que està sol i està més desprotegit, no té tant accés a la informació. Ara entén o està sentint que pot tenir accés a software, a programació, però és que no sap ni el que necessita. Ell no sap segurament què és un ERP o què és un CRM. Llavors, què pot fer? Suposo que acudir a vosaltres, però explica'ns-ho què ha de fer per assabentar-se de què necessita, perquè moltes vegades no sap ni el que necessita.
El primer que ha de fer és tenir clar el seu negoci cap on el vol portar. I si necessita, per exemple, elements més de visibilitat o elements més de millora interna. A partir d'aquí, a la web de PIMEC, kitdigital.net, hi ha informació i exemples dels diferents àmbits que cobreix el kit digital. I en tercer lloc, també ens estem acreditant per poder ser entitats de suport per tal de donar aquesta orientació per poder concretar i aterrar com resoldre la necessitat que pugui tenir la persona.
Bé, estem arribant al... Tristament aquest programa té un límit, com tots, de temps, i estem arribant al final. Abans, fora de micro, em comentaves la diferència entre invertir en transformació o estalviar despesa. Fes aquest comentari perquè crec que m'ha semblat molt interessant i m'agradaria que et sentissin.
Sí, te'l feia perquè ja m'he trobat algunes persones que em diu: ostres, que bé, jo aquest any el manteniment de la web el passaré pel kit digital. No. Si fas això, et trobaràs que l'any que ve estaràs al mateix lloc. No treballaràs millor ni seràs més visible al mercat. Fem transformació, és a dir, inverteix en aquest soft que et faci més fàcil la feina, que tinguis més hores per la família, per dir una manera, i que siguis més visible al mercat perquè amb menys esforç comercial t'entrin més clients. Perquè això vol dir que ho gaudiràs no aquest any, sinó també els anys que vindran a continuació. Això farà créixer el teu negoci.
Bé, i ara sí, el consell final. A mi m'agrada sempre el consell final. Imaginem un autònom que ara comença la seva trajectòria, comença la seva feina i és un autònom. Què li diries per començar? Què és el que sí ha de fer i què és el que ha d'evitar? Quin és el gran error que es comet, si és que hi ha el gran error? Vaja, davant.
Mira, per mi el que sí que ha de fer és treballar sobretot la visibilitat del seu negoci i fer-ho de manera ordenada. Per tant, és important o que busqui algunes formacions concretes, per exemple, de com treballar les xarxes socials o com anar escrivint en relació als clients, perquè un autònom que comença té molt temps i pocs diners. Per tant, que utilitzi les seves hores amb aquesta venda, però amb una venda molt estratègica, de tal manera que li doni un rendiment a curt termini, li faci créixer el negoci i guanyar-se la vida.
I el que ha d'evitar? Potser hi ha un error que cometen normalment, no sé...
Per mi, evitar és voler fer moltes coses alhora. Per això et deia de centrem-nos en la part de venda i en la part d'anar assolint més feina, perquè després ja tindrem l'opció de delegar perquè ja hi haurà més recursos per poder-ho fer.
Bé, Elisabet, doncs gràcies. Jo crec que has estat molt clara i entenedora. Hem entès molt bé com un autònom té que assolir aquest repte de la digitalització i com pot aprofitar aquesta gran oportunitat que és el kit digital. Com m'agrada dir, dic sempre en aquest tipus d'entrevista, d'aquí 6 mesos que haurà canviat tot el panorama, m'agradaria tornar-te a entrevistar perquè ens diguis com ha anat evolucionant i com l'autònom està responent a aquesta qüestió.
Doncs serà un plaer, Tomàs, tornar quan t'ho diguis i esperem que realment tot aquest tema digital el puguem anar incorporant a les empreses i amb aquesta idea de transformació, que en els autònoms que tenim poc temps, perquè tenim molts fronts oberts, ens permeti treballar millor, gaudir del negoci i créixer.
D'acord, doncs fins la propera.
Gràcies, Tomàs.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech parlarem de la nostra dependència amb la xarxa i ho farem amb Error 404. Preparados para un mundo sin internet? De l'Esther Paniagua. L'Esther Paniagua és una periodista especialitzada en ciència i tecnologia. Podeu trobar els seus articles a El País, Muy Interesante o Xataka. I durant 2 anys, el 2019 i el 2020, ha estat inclosa en la llista de les top 100 dones líders d'Espanya. Error 404 és el primer llibre que publica en solitari. Avui no us parlo d'una novel·la, sinó que us parlo d'un assaig. Un assaig molt ben documentat que ens explica de quina manera les nostres vides depenen d'internet. Però no únicament des del punt de vista lúdic o social, sinó en realitat absolutament tot passa per internet. I ens explica de quina manera la xarxa que tots coneixem ha anat tenint caigudes puntuals al llarg del temps. Nosaltres recordem, ara fa unes setmanes, que va caure Instagram, Facebook i WhatsApp i durant unes hores vam estar sense aquest servei. I també fa poc menys d'un any el servei de Gmail també va patir una caiguda i va deixar sense correu electrònic a molts dels seus usuaris. Aquests són petits exemples, però amb l'assaig de l'Esther podem trobar molts exemples que s'han produït al llarg del temps i que han tingut un impacte més o menys gran. També ens explica de quina manera, per exemple, l'exèrcit francès ha contractat a escriptors de ciència-ficció per anticipar-se a futures amenaces. O també ens presenta qui són els guardians d'internet, quines són aquestes 14 persones que vigilen que la xarxa estigui al seu lloc i que no hi hagin cap tipus d'atac. Ens parla també de la internet fosca, aquesta xarxa oculta on hi haurien tota aquesta ciberdelinqüència que intenta doncs, enganyar a les persones, a les organitzacions, pel seu propi interès. Ens explica també com algun jove, poc innocent diríem així, és capaç de fer moure o trontollar tot el sistema del mercat financer. Però no patiu, no estem davant d'un assaig catastrofista ni apocalíptic, sinó que és un canal encara hi som a temps. L'Esther Paniagua ens mostra que és responsabilitat de tots, dels governs, de les empreses i dels ciutadans, garantir que la tecnologia es faci servir per fer del nostre món un lloc molt millor. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Bé, Marta, ens has presentat, com sempre, un llibre interessantíssim, un llibre que hem de llegir, Error 404, de l'Esther Paniagua, un llibre que ens parla d'estar preparats per un món sense internet, cosa que em sembla absolutament impossible a aquestes alçades i més quan estem entrant en una nova dimensió. Vam dedicar ja un programa al metavers i abans de l'estiu dedicarem un nou programa íntegre a parlar del metavers, de veure quines empreses ja estan a dintre i com nosaltres, els ciutadans normals, els de a peu, podem entrar en aquest món i interactuar, fer negoci, fer vida social, comprar, vendre, en definitiva, quasi viure dintre d'aquest nou món que ens prometen el metavers. El programa d'avui, per una altra part, ha estat dedicat als autònoms. Els autònoms són una peça importantíssima dintre del nostre teixit empresarial, programa que hem abordat a través d'una entrevista a l'Elisabet Bach de Pimec. Res més. Us espero, com sempre, la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.